IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
Bon vespre. El Consell de Mallorca ha anunciat que crearà un registre turístic propi amb els allotjaments turístics de Mallorca, un fet que l'associació UpTour ha criticat. Consideren que la iniciativa contradiu la normativa europea perquè estableix que hi ha d'haver un únic registre i ara mateix ja existeix l'autonòmic. A més, asseguren que la proposta del Consell és una cortina de fum per no haver fet els deures de la llei turística, i és que afirmen que des del passat juny no s'estan resolent els expedients pels intercanvis de places que estan paralitzats. A més, diuen, la borsa de places amb la incorporació de les més de 2.000 que s'han donat de baixa no està operativa.
No s'ha aplicat la darrera llei turística d'intercanvi de places, no s'ha dut cap a terme. Les borses de places que hi havia, de les que s'han donat de baixa, que havien de sortir per tornar-se a adjudicar noves propietats, tampoc s'han fet. I al final trenca d'això una cortina de fum per desviar l'atenció d'altres temes que té damunt la taula del Consell.
Escoltàvem a Toni Barceló de UpTour, i segona nit a presó pel jove de 29 anys acusat presumptament d'agredir sexualment la seva neboda de 9 anys. Va passar ahir cap vespre a disposició judicial i la jutgessa de guàrdia en va decretar l'ingrés immediat. Segons la investigació, l'home hauria exercit també maltractament físic i psicològic contra la seva dona, va ser la Nina, la que després d'un acte escolar del 25N va revelar els abusos patits. Donar-los confiança i que se sentin segures és l'objectiu del curs de defensa personal femenina que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil imparteixen aquests dies a Palma. 180 dones aprenen així a saber actuar en situacions de risc. Un dels elements clau del curs és l'empoderament, reforçar la confiança de les dones i donar-los eines per reaccionar amb seguretat. Ho expliquen Diego Salinas i José Antonio Nieto de la Federació Balear de Lluita.
Que ellas entiendan que tienen todo el poder para poder hacerlo o para poder accionar ante una agresión.
Yo, por ejemplo, en mi materia doy un boli y un coletero para defenderse, como poderse defender con un boli y un coletero. Y la idea es que, si les gusta, que después apunten a un gimnasio, que sigan con la rutina.
I a Eivissa, el poble de Sant Miquel ha retut homenatge a una espècie clau pel seu camp i la seva gastronomia, el poll pagès. En aquesta primera fira, 7 equips han oferit tapes a preus populars com croquetes de poll amb pebrassos i parmesà o baos de pollastre cruixent a l'estil japonès, hamburgueses, arròs i pollastre a la brasa. Una jornada de reivindicació del sabor de la cuina tradicional eivissanca.
Nosaltres estem fent paella de poll, pagès i marisc, una mixta. És la feria del pollastre, aquest és un ingredient que és el principal, el pollastre, i farem paella.
Avui oferim la nostra popular hamburguesa. El que passa que han canviat l'ingredient principal, que normalment és el porc negre, per pollastre pagès.
I milers de persones ja han assistit avui a hora baixa a València a la manifestació amb el lema Mazón a la presó. Convocada per més de 200 entitats socials, la manifestació ha recorregut els carrers del centre de la capital valenciana per reclamar que l'expresident deixi la seva acta de diputat. També demanen que se sotmeti a la justícia i que hi hagi per part del Consell i els alts càrrecs que varen cometre negligències contínues, un reconeixement de responsabilitats per la tragèdia de la Dana que va costar la vida a 229 persones. És Rosa Álvarez, portaveu de l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana de València.
Bueno, pues ha cambiado que él ya no está como presidente, pero sigue como diputado autonómico, manteniendo el acta. Y es muy curioso, ¿no?, que no quiera acudir a la justicia ordinaria perdiendo así una oportunidad. Jugándosela toda en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Entonces, desde nuestra asociación nos hacemos esa reflexión porque solamente quiere quedarse con una oportunidad.
Hem arribat així a les 9 i 4 minuts, actualitzant tots aquests continguts al butlletí de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
que li passa a una diatomea, la superfície il·luminada de la mà, pot influir en la vida d'un enfós que jeu sobre el sortint d'algun canó rocós a centenars de braces de profunditat, on el que li succeeix a un llit de cucs anèl·lids amb brànquies com plomes multicolors i precioses que recobreix una seca, un escull, amagat baix s'aigua, o a una gamba que s'arrossega sobre el tou fang dels fons de l'oceà. Les aigües fosques, a més de 1.000 metres de profunditat. D'aquesta manera expressava Rachel Carson el llibre El mar que mos envolta, el particular efecte papallona en versió marina. Nosaltres li dèiem l'efecte diatomea. Mai menyspreu l'univers de les coses minúscules. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començam un Nautilus ple de microorganismes, de bacteris, de diatomees. I tenim en Felipe Ruiz a la sala de màquines i en Dani Manau aquí al pont de comandament. Bona nit, Dani.
Bona nit a tothom. Per cert, no mos estaràs dient a en Felipe i a mi que som diatomemes o bacteris.
Bé, home, a veure si ho fóssiu, que sapigueu que són molt importants. És el principi de la vida a la mà, eh?
Jo em demano diatomea.
Val, i en Felipe després mos ho dirà. Per sa casa, per sa cara que posa, no sé jo si li agrada ser un microorganisme. Però en tot cas, són molt importants. Anem al sumari.
Anem al sumari, diguem, el científic de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, Ramon Rosselló Mora, ha estat inclòs un any més a la llista Highly Cited Researchers en la categoria de microbiologia. Aquest és un llistat que reconeix aproximadament els 7.000 investigadors més influents, no els que tenen més followers a Instagram, sinó els que són més citats del món com a científics, i aquests 7.000 representen un 1% del personal científic mundial.
I avui parlarem amb ell de microbiologia, de la importància dels microorganismes. Després seguim amb un altre investigador de l'IMEDEA i parlarem d'uns microorganismes en particular, uns que són vitals a la cadena tròfica dels oceans, com us deia, i que són les diatomees. Parlarem d'un estudi que ha descobert que aquestes microalgues no només emeten llum, emeten fluorescència, de fet, sinó que ho fan en intensitats i direccions determinades, i això té implicacions importants. En parlarem amb el físic Joan Salvador Font Muñoz.
I avui també us volem comentar una investigació que mos diu sa pols còsmica i seguim amb coses microscòpiques. Mos pot ajudar a conèixer sa cobertura del gel marí a l'Àrtic els darrers 30.000 anys.
Sa pols còsmica, mos referim a sa pols que ve de l'espai, de ses estrelles, és clar. És una investigació molt original i li dedicarem uns minuts. I finalment traurem el periscopi.
Al periscopi comentarem la COP30 de Belém, una nova ocasió perduda, revisarem les claus d'aquest nou fracàs i repassarem algunes xifres que marquen la importància de prendre decisions més ambicioses com a planeta.
Sí, hi havia, encara que fa una setmana que s'ha acabat, hi havia que donar algunes conclusions, no? I això serà el Nautilus d'avui. Anem de seguida a saludar el primer convidat.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
Avui ja hem dit que parlaríem molt de mons microscòpics i ara, per començar, parlarem amb un científic de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats que, un any més, és a la llista Highly Cited Researchers, és a dir, la llista dels investigadors més citats del món, a la categoria de microbiologia. Volem aprofitar aquest reconeixement per conèixer millor aquest microunivers en el que ell es mou. Bé, així que el saludam ja és en Ramon Rosselló Mora. Molt bona nit, ben tornat al Nautilus. Ramon.
Bona nit i moltes gràcies per l'entrevista.
Bé, primer de tot, enhorabona pel reconeixement al teu treball. Suposo que això, bé, a més d'una felicitació, implica una gran responsabilitat, no?
Moltes gràcies, sí. No, realment responsabilitat enfront a això no molta, però és un honor tremendo i un bàlsam tremendo per Sego. Sí que tens responsabilitat, per arribar a aquest punt amb el meu equip de treball, això és vera. Yeah. O sigui, he de tenir meus estudiants amb un nivell científic elevat i han de ser ben ben treballat, hem d'estar ben coordinats, hem d'entendre bé la situació i hem de mantenir un nivell científic bo entre ells. També, molt important, tenir una bona harmonia de feina. I això fa que tot aquest conjunt funcioni. Com deia el meu jefe a Bremen, me deia que les gallines felices posen ous d'or. I això és vera. Si tens un grup que funciona, tenim bona feina.
Està clar. Bé, coneixem poc encara de la diversitat microbiana que hi ha al món?
Sí i no, o sigui, realment molt poc se coneix, realment en profunditat, perquè durant moltíssims anys el que feien feina eren cultius microbians, que bàsicament tenien cultiu pur de bacteris en el laboratori, com si ara haguessin de tenir sempre, per poder entendre un organisme, els atenguéssim una planta o un animal, haguessin de tenir en el nostre jardí creixent o en captivitat i reproduint-se. Això ha fet que s'allentís molt, però les noves tecnologies, sobretot ara, en els darrers 6-7 anys de seqüenciació massiva, no hi ha un poc més, 10 anys de seqüenciació massiva, han obert una porta tremenda en el coneixement científic d'aquest món microbià. Per tant, això s'està accelerant molt, en les tecnologies, independent de cultiu, estan veient que hi ha moltíssims de microorganismes i moltíssimes identitats per poder entendre, i segons les nostres especulacions, les nostres, hi ha gent que és més optimista, però les nostres són entre 1 milió i 10 milions d'espècies distintes, de les quals domenen classificades unes 20.000. Per tant, sí, hi ha una diversitat sí, tremenda, tremenda per poder descobrir.
I és molt complicat classificar i posar nom als nous microbis que es van descobrir.
No, i sí. El complicat és poder tenir un organisme en cultiu pur, que és el que te deia abans. Sí. O sigui, avui en dia, per donar nom a un organisme, necessitant tenir-lo en cultiu pur en el laboratori. I realment és com treure un organisme del seu entorn, del seu ecosistema, no, sense relacionar-se amb ningú, sense tenir cap tipus d'interacció, ni cap guerra, ni cap batalla, ni res. I això els fa que sigui molt complicat. Per tant, creiem que només cultivem entre 0,1 i 1% dels organismes que hi ha de fora. Això és lo difícil. Ara, si el tens en cultiu en el laboratori, això és molt senzill, perquè la tecnologia, a més, avui en dia és senzilla, relativament fàcil, i francament, no és cap repte intel·lectual molt important. Nosaltres només classificam en el nostre laboratori només aquells organismes que trobem que valen la pena, que tenen un interès científic, biotecnològic, ecològic important. Perquè nosaltres tenim aquí si m'he deia, tenim d'haver 25.000 cultius purs en els nostres congeladors, cents probablement i cents, o si no mils, de noves espècies, però només classificam aquelles que suposen un avanç important científic.
25.000, ja són, per decidir.
Cultius, eh?
Sí, ja, sí, però per després decidir que d'aquests cultius amb quin avances són molts.
Sí, el que passa que un se'n dona compte quan els aïlles o d'on els aïlles, quina rellevància ecològica poden tenir, o si tenen interès en biotecnologia. Llavors, d'aquests sí que val la pena classificar. Si no, ets un recol·lector de segells, saps? I no el que feien d'altres.
Vaja comparació. Bé, i quants de microorganismes es poden descobrir en un any al món?
Sí, pues en poc és el que estàvem parlant del mateix. Sí. En la tecnologia més clàssica, que és de cultivar en cultiu, tenir un organisme en cultiu pur en el laboratori, un aïllat, i fer les anàlisis, això és relativament senzill, es treball, i de l'ordre de 1.000 espècies noves cada any s'estan publicant. El que passa que, com te deia, en la tecnologia de metagenòmica es poden veure els genomes dels organismes que hi ha de dins un ecosistema sense tenir-los en cultiu pur. I això ens permet classificar-los com a espècies noves basant-nos en aquesta informació. El que passa és que els taxònoms clàssics, conservadors, no ho veuen amb bons ulls. Jo som part d'aquest sector crític i una de les meves coses importants que he fet en els darrers anys ha estat formar part de dissenyar un codi bacteriològic que permet la nomenclatura d'organismes no cultivats. I així, si amb aquesta nova tecnologia de descobriment en metagenòmica, jo crec que si tot va bé, doncs potser desenes de mils anualment se podrien classificar. El problema, sap quina? És donar noms. Trobar noms per poder donar-li en aquesta diversitat. Que realment el que estem xerrant és de fer-ho d'una manera generosa, amb intel·ligència artificial, d'una manera que no podem... Nosaltres no podem estar darrere 10.000 nous noms en un any.
Ja, està clar.
D'una manera intel·lectual, saps? No?
Bé, quan parlam de microbis, molta gent pensa immediatament en patògens, però això, bé, això no és just pels microorganismes, no?
És molt injust, sí, és molt injust, perquè realment els microorganismes patògens són una anècdota. O sigui, jo diria que 99,99 període de les bacteris no són perillosos realment. De fet, fins i tot els patògens, i els patògens són fonamentals per al manteniment de la vida a Terra i per al manteniment i el desenvolupament. Els patògens també ajuden a controlar les poblacions, ajuden a que un ecosistema no se desequilibri d'una manera exagerada. Per tant, no són dolents. Són dolents per als qui li toca la ruleta russa, però si no, no. I ja t'he dit, són fonamentals per mantenir aquesta homeostasi de la biosfera, el que en Lovelock denominava Gaia, segur que ho coneixeu, no? Que tots els organismes de la Terra se comporten com un sol organisme viu i aquests bacteris són fonamentals, són realment els únics, per exemple, que són capaços de transformar el nitrogen molecular, en nitrogen orgànic que se pugui introduir dins la biosfera, i això sense els bacteris seria impossible. Sí.
Podríem dir que són els bacteris els que han modelat el món, de fet.
Definitivament, el nostre món, sí, definitivament, perquè pensa que se calcula que la vida s'origina fa de més 3.500 milions d'anys. I durant 1.500 milions d'anys van estar tots sols els bacteris, perquè fins no fa 2.000 milions d'anys no va sorgir la primera cèl·lula eucariota, que és el nostre antecessor universal, per així dir-ho, dels eucariotes, que són les cèl·lules amb nucli. I clar, durant 1.500 milions d'anys van estar fent el que varen voler i varen modelar la Terra. De fet, se sospita que nosaltres, les cèl·lules eucariotes, sorgim d'una fusió d'un bacteri i un arqueabacteri. I, per tant, som bacteris en el nostre origen. I si tu mires el món i vas a mirar la Serra de Tramuntana, com una anècdota, la Serra de Tramuntana mateixa està formada per roques sedimentàries. Tot Mallorca és roca sedimentària, però la Serra de Tramuntana és la més antiga de totes aquestes roques i és fruit de l'activitat biològica d'entre fa 200 a 150 milions d'anys. No fa res, fa molt poc, amb aquest aspecte.
Ja, geològicament parlant. Bé, estava pensant també amb els
cianobacteris.
Exacte. Estava pensant també amb els cianobacteris que varen canviar l'atmosfera per omplir-la d'oxigen. Sí. Això també és un passatge important. Sí.
Els cianobacteris són bacteris d'origen, de fet, són els que van adaptar. Ells van inventar la fotosíntesi oxigènica, perquè la fotosíntesi ja s'havia inventat amb altres donadors d'electrons, però van inventar la fotosíntesi, que a partir de l'aigua obtenien electrons i tiraven oxigen a l'atmosfera. Res més barat que tenir aigua que n'hi ha disponible per tot. I sí, varen modelar i varen, de fet, tota la biosfera superficial, o sigui, la que està per damunt de 5 centímetres del sol cap a l'aire, tot això és aeròbic, és com ens han transformat els cianobacteris. Ara bé, 5 centímetres per davall del sol i els sediments, tot és aeròbic i és un món gigant on hi ha la major part de bacteris i és un gran desconegut.
Us vas parlar en una ocasió dels microorganismes extremòfils, que bé, crec que són un tema fantàstic. Hem après molt d'ells?
Sí, i tant. Més que aprendre, també hem produït eines molt importants, perquè ara, per que ho entengueu vosaltres, per exemple, no només la vacuna que ens van donar durant la pandèmia, això que és un tema molt recurrent, la vacuna de Pfizer o la vacuna de Moderna són vacunes d'RNA recombinant, que és una tecnologia que va sorgir a partir de la investigació bàsica sobre un bacteri, bueno, un arqueabacteri halòfil extrem, que és un nom Halopherax. I gràcies a aquesta tecnologia que ha canviat el món, no només per la vacuna, sinó ha canviat el món perquè canviarà la manera d'editar DNA per un futur d'enginyeria genètica per curar moltíssimes malalties i generar vacunes en temps rècord. Però també durant la pandèmia se sentia xerrar molt de la PCR, i la PCR és una tecnologia basada en un enzim d'un organisme termòfil. O sigui, en comptes de a l'Òfil Extrem, un organisme que viu amb altes temperatures, de termos aquàtics. Per tant, sí, queda moltíssim, moltíssim per descobrir, però sí hi ha hagut grans avanços en sos... avanços en els microorganismes estromòfils.
Bé, si els microbis tenen alguna cosa és que ens han trencat tots els esquemes que teníem sobre l'origen de la vida i sobre les nostres categories biològiques. Suposo que estàs d'acord que si trobem vida en un altre planeta el que trobarem serà un microbi, una bactèria, pot ser, un bacteri.
Estic d'acord i estic no d'acord. O sigui, pot ser sí gallego. I pot ser no. Si trobem vida que sigui perescuda, així com la com naixem a la Terra, probablement sí que sigui un bacteri. De fet, hi ha una teoria, la teoria de la panspèrmia, on la vida s'origina a la Terra a partir d'inoculació exògena, o sigui, de qualque meteorit o algo que molt va inocular bacteris. I molt probablement, si n'hi hagués a Mart, serien bacteris. Ara bé, no podem descartar que hi hagi una altra invenció de vida, una cosa que nosaltres denominem vida, que és aquesta capacitat de mantenir una homeostasi i reproduir-se, que sigui basat en uns altres elements. Nosaltres tenim una vida basada en DNA i RNA, però pot ser que hi hagi infinites maneres de generar vida. Per tant, a lo millor no seran bacteris. Jo sí que és el que sí que espero, és que van de partir d'aquest món hagin descobert que hi ha vida a qualque altre planeta. Sí, això
espero. Bé, estem intentant trobar-la, sí. Bé, els microorganismes són clau en biotecnologia, salut, ecologia. Quina àrea creus que experimentarà el salt més gran en els propers 10 anys gràcies a l'estudi microbià?
Sí, hi ha dues coses molt importants. Una és que hi ha una necessitat de substituir, i jo ho veig perquè jo faig feina amb empreses de cosmètica i ho veig també per lo que són els receptors d'aquests elements, i també passa amb alimentació. Hi ha una necessitat important en substituir aquesta explotació dels recursos naturals i utilitzar microorganismes que són manco perniciosos a l'hora de mantenir un ecosistema funcional. Per tant, jo crec que hi haurà en indústria tant cosmètica com d'alimentació i altres indústries un interès molt important en l'ús dels microorganismes per substituir gran part d'aquestes extraccions, el millor que se fa a partir de recursos naturals. I per una altra part, això positiu, una altra part, un tema importantíssim també que molt bé damunt, és que moltíssim de bacteris estan obtinguem moltíssims de resistències a antibiòtics degut a la busca durant tot aquest temps de surt d'antibiòtics, i s'espera que el de els anys 50 sigui la major causa de mort d'aquests organismes multiresistents, i això és algo que hem de resoldre i resoldre amb microbiologia, a lo millor no amb antibiòtics, però resoldre'm a lo millor en teràpia vírica contra microorganismes, que això crec que serà una gran part important de l'enfoque futur de científic.
Bé, anem ja acabant, però m'agradaria saber, tants anys dedicats a investigar microorganismes, han canviat la teva manera de veure la vida, la natura, o fins i tot, no sé, fins i tot el lloc que ocupam al planeta?
Sí i no. D'entrada, quan ja vaig començar microbiologia, vaig pensar que aquests organismes eren molt importants, vaig tenir una visió així com a molt global dels organismes, per tant, això no ha canviat. Segueix tenint aquella imatge de que els microorganismes n'hi ha per tot, són per tot i són importants, però sí que es veu que les noves tecnologies, abans que han fet, així com nosaltres hem pogut veure coses que un temps no eren capaços de veure com els microorganismes interaccionen entre si, veure que no són simplement una bosseta plena de d'aigua i DNA, sinó que tenen, se mouen i interaccionen i fan guerres entre si i s'ajuden entre si. Això és fascinant, ha estat una cosa, i és una pena que pues, d'aquí me jubili, d'aquí el millor entre 7 i 10 anys i no podré ja de seguir investigant, però sí, ha canviat moltes coses.
Encara queden molt d'anys per pensar en això.
Sí, queden, yeah. Però passen aviat.
Bé, acabam, idò. Ramon Rosselló Mora, microbiòleg, un dels científics més citats del món, ha estat un plaer parlant tu d'aquestos microbis, bacteris, tan importants per explicar la vida del planeta i sovint tan desconeguts. Mil gràcies.
Gràcies a vosaltres, i si me necessiteu un altre dia, m'aviseu.
Fantàstic, tindré en compte.
Molt bé. Bona nit.
Nosaltres, Ràdio és patrimoni.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tèntol.
Aquest dijous, a les 8 del vespre, Seqüències Sonores 2 d'IB3 Música. La Sala Zero del Gremi de Palma acollirà el concert gratuït de la Naira i Monjo Antiquat en una festa de la música que no et pots perdre. Dijous 4 de desembre, a les 8 del vespre, a la Naira i Monjo Antiquat a la Sala Zero del Gremi de Palma. Seqüències Sonores 2. Un concert en directe creat per IB3 Música. Vine i gaudeix dels concerts gratuïts de la Naira i Monjo Antiquat.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
Idò, com us avançàvem, anem ara a parlar d'una investigació que ha descobert que una microalga molt comú al món i també present a Balears, una diatomea, és capaç de regular la llum que emet, la fluorescència que emet i la direcció en la que emet. I això podria ser una manera de comunicar-se per senyals lluminoses. Bé, és una investigació que, a més, pot obligar a canviar la manera en la que la ciència mesura la biomassa de diatomees, perquè es sol utilitzar sensors de fluorescència. Ara us ho explicarà tot millor l'investigador que ha liderat aquesta recerca, que és físic a l'IMEDE, a l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats. El saludam ja, Joan Salvador Font Muñoz. Molt bona nit, benvingut al Nautilus.
Bona nit i moltes gràcies.
Bé, anem primer a l'objecte d'estudi. Què us pots dir de la diatomea que heu estudiat, de l'espècie en particular, i pot ser també, hem de recordar als oients, bé, la importància d'aquestes microalgues i què són?
Doncs hem estudiat una espècie en concret, Pseudomyces, d'una diatomea. Les diatomees formen part del fitoplàncton i, de fet, són un dels grups més importants i amb una rellevància ecològica més important dins del fitoplàncton. Uh-huh. L'espècie en concret que hem estudiat, que és Pseudomyces fraudulenta, és una espècie que se sol trobar a molt de mars de tot el món, i dins el seu grup s'estudia en particular, perquè hi ha espècies del grup Pseudomyces que poden generar neurotoxines, en particular àcid domoic, i per això hi ha programes de monitoratge per saber quan comencen a augmentar en nombre, és a dir, quan comença a augmentar la biomassa d'aquestes cèl·lules, en particular a les zones on se cultiven, per exemple, bivalves o mol·luscs, poden ser les ries a Galícia, o també a Bretanya i altres llocs on se té un monitoratge constant d'aquestes espècies.
Uh-huh. És a dir, que és un gènere molt conegut i, a més, està controlat, sí, per això que expliques, sí, no? Bé, anem-hi-do a parlar de la fluorescència. Sabíem ja que les microalgues emeten fluorescència. Explica'm-vos què heu descobert ara.
Sí, és a dir, les microalgues, igual que passa en les plantes terrestres, tenen pigments, pigment en particular, que és clorofila, hi ha diferents tipus de clorofila, però tenen aquests pigments que els hi permeten fer la fotosíntesi. Uh-huh. És a dir, i el que succeeix és que les microalgues reben la llum del sol, filtrada per la mà en aquest cas, realitzen la fotosíntesi mitjançant aquests pigments, i dins aquest procés de generar energia química a partir d'energia solar, s'ha remet una part d'aquesta energia com a subproducte. És a dir, dins tots aquests processos hi ha una part d'aquesta energia que reben, d'aquesta energia solar que reben les cèl·lules, que se torna a remetre. I s'ha remet amb unes longituds d'una particular, és a dir, amb un color determinat, que són vermells. És a dir, les cèl·lules reben llum de sol i remeten aquesta llum, una part d'aquesta llum, en forma de llum vermella. I això és el que se'n diu fluorescència. El que nosaltres hem descobert en aquest treball és que aquesta fluorescència que emeten no s'emet en totes les direccions en la mateixa intensitat. És a dir, hi ha direccions que estan privilegiades. És a dir, en lloc de ser, d'imaginar-nos una cèl·lula, no?, que rep la llum, del sol i emet com una bomba, com una bombeta vermella en totes les direccions per igual, doncs sí, funciona més com un far. És a dir, rep la llum del sol i aquesta llum de remissió, aquesta llum de fluorescència, l'emet com si fos un far amb una direcció, amb unes direccions determinades, i manco intensitat en altres direccions. Això fa que funcioni una miqueta com un far.
Sí. És un bon símil.
Uh-huh. Sí.
Bé, i segons els vostres... Sí, perdona, no, segueix. Perdona.
Sí, sí, exacte. I el descobriment més innovador és aquest, que fins ara, doncs, perquè no s'havia estudiat amb aquest detall, doncs s'assumia que les cèl·lules estaven emetent la fluorescència en totes les direccions per igual, i nosaltres hem vist que hi ha unes direccions que no és així, i que hi ha més intensitat en unes direccions que no pas en unes altres.
I segons els vostres resultats, l'emissió en certes orientacions va ser un 35% més intensa, sabent de què depèn que modifiquin intensitat?
Sí, depèn en part de la forma que tenen aquestes cèl·lules, que és una forma allargada, de la disposició dels cloroplast dins les cèl·lules. Els cloroplast són els orgànuls que tenen les cèl·lules on hi ha la clorofila, és a dir, allà on els orgànuls que serveixen per generar energia per la cèl·lula. I també depèn de... les diatomees tenen una paret de un esquelet extern, un exoesquelet, que és de silis, que és com si fos vidre. I llavors, dins d'aquest microesquelet que tenen les cèl·lules, hi ha petits forats, que se'n diuen porus. Uh-huh. I la disposició, que són molt, molt petits, són a escala nanomètrica. I la disposició d'aquests microporus dota les cèl·lules d'unes certes propietats òptiques molt interessants, en propietats de focalització de la llum, que poden funcionar com a microlens. És a dir, hi ha tot un ventall de fenòmens òptics que succeeixen a partir de la microestructura que hi ha en les frustrules de les diatomees. Les frustrules són aquests esquelets de vidre.
Sí.
I entenem... Llavors, és una combinació de les tres coses. Uh-huh.
I entenem per què modifiquen la intensitat i la orientació?
Ho entenem en part. És a dir, entenem que té a veure amb que els cloroplasts estan col·locats de manera longitudinal a la cèl·lula i, per tant, en aquelles direccions s'emet més llum perquè ja estan més exposats. I després també creiem que hi ha una part d'aquesta focalització que té a veure amb la nanoestructura de les frúctules. Però això encara no ho podem...
Ja.
No.
I el propòsit de tot això?
Intuïm que pot ser així... Digues.
Sí, sí, no, preguntaves propòsit de tot això.
Doncs pues el propòsit... nosaltres duim una línia d'investigació dels darrers anys que vaig iniciar quan vaig estar de postdoc a Cifremera,
sí,
a França, on allà vam descobrir un primer treball que les diatomees, de fet aquest grup de diatomees, podia existir un mecanisme de comunicació entre elles basat en senyals lluminosos. Això que seria complementari a un sistema de comunicació químic que ja és conegut. Llavors, això va ser un treball molt, molt interessant que vàrem fer, que va ser com a la primera descoberta d'un nou mecanisme de comunicació entre microalgues, entre microorganismes basats en senyals lluminoses. El segon treball que vàrem fer, que és aquest que acabem de publicar,
sí,
se centra una mica en la part de com és l'emissió d'aquesta llum per part de les diatomees. Basada, quan dic comunicació lluminosa, és comunicació lluminosa basada en senyals de fluorescència.
Ja.
Llavors, aquest treball, en l'esquema típic, no, de comunicació que ens ensenyen a l'escola, d'emissor, missatge i un receptor, no? Doncs el primer treball va ser veure que existia aquesta comunicació.
Sí.
Aquest segon treball s'ha centrat en la part de l'emissor, en com s'emet aquest el missatge. Un treball que sortirà publicat d'aquí molt poquet té a veure en el receptor, en com les cèl·lules poden percebre aquesta llum de fluorescència, que hem descobert que té a veure amb unes proteïnes que funcionen com a fotoreceptors.
Sí.
És a dir, hi ha unes proteïnes que funcionen com a fotoreceptors que se'n diuen fitocroms, i a través d'aquests fotoreceptors les cèl·lules poden percebre aquesta llum de fluorescència. I això és una mica la línia d'investigació que duim. És a dir, no sabem les conseqüències ecològiques que té aquest nou sistema de comunicació, però pareix que existeix. I estem una mica desentrellant cada un de les peces, sí, de la comunicació. L'emissor, el receptor, i ens falta veure una mica quines són les conseqüències,
yeah,
ecològiques que té. Més enllà d'això, aquest treball en concret, que té a veure amb l'anisotropia, és a dir, amb l'emissió no uniforme de la llum, doncs té altres conseqüències altres conseqüències en quant a que la llum dins l'oceà, la llum vermella dins l'oceà, allà on se troben aquestes cèl·lules, pues pot estar modificada per l'orientació de les cèl·lules. És a dir, si totes les cèl·lules estan orientades d'una determinada manera, que això succeeix de vegades a la mà quan les condicions hidrodinàmiques són calmades, hi pot haver més llum vermella que s'està emetent en unes direccions que no pas en unes altres. I, per tant, organismes que puguin percebre aquestes cèl·lules, per exemple, per alimentar-se d'elles, doncs, depèn de com s'apropin en aquestes capes on se troben aquestes diatomees, les poden percebre o no.
Pot
ser un mecanisme inclús de camuflatge per part d'aquestes cèl·lules, perquè si t'apropes a elles des de dalt o des de baix, pràcticament no les veus, en canvi, si t'apropes lateralment, sí que els veuries.
Bé, això és molt interessant. Sí,
pot tenir moltes implicacions en quant a pues, a interaccions que hi pugui haver a petita escala entre les diatomees, els organismes que s'alimenten d'ella o també organismes que interaccionen amb ella, com els bacteris.
Sí, sí. Aquesta part és molt interessant, efectivament, perquè t'ho anava a preguntar, no?, si podria ser que aquesta informació que dona, aquesta intensitat diferent de la llum, estigués destinada en això, en els predadors, no?, en el zooplàncton que s'alimenta d'elles. Això és interessant.
Exacte. Sí, el que hem vist és que en els models... en els models que han fet i els experiments a nivell de població que han fet, això també succeeix. És a dir, que no només és que existeixi una anisotropia a nivell celular, a nivell de la cèl·lula, sinó que aquesta anisotropia se manté a nivell poblacional. És a dir, que si tens una població de cèl·lules orientada, aquesta anisotropia encara és a nivell poblacional, i això, pues, li dona una rellevància ecològica important, perquè això pot estar succeint a la mà, tot i que nosaltres encara no hem pogut estudiar aquest fenomen in situ a la mà.
I pot estar succeint també altres espècies de diatomees?
Sí, és a dir, de fet... qualsevol espècie d'aquest gènere, que són diatomees, que se'n diuen diatomees pennades i que són més o menys allargades, sí. No ho hem estudiat en totes, però estem bastant segurs de que això pot estar succeint amb moltes espècies del seu mateix gènere. I amb altres grups de diatomees d'altres gèneres podria també estar passant.
Bé, i com deies, aquests resultats plantegen noves preguntes i demanen més investigació.
Sí, exacte. Sempre passa que descobreixes una coseta que te du a un altre estudi i sí, sempre el que intentes és tenir una visió una mica cada vegada més general de què està succeint. Ara mateix ens estem enfocant una mica primer en entendre quines conseqüències ecològiques pot tenir aquest nou sistema de comunicació basat en senyals lluminoses,
sí.
I com està relacionat aquest nou sistema de comunicació a través de senyals lluminoses amb el sistema de comunicació químic que ja sabem que existia. És a dir, aquest és una mica el treball que estem duent a, que estem duent a terme ara. És veure com aquestes com la informació lluminosa que reben les cèl·lules se transforma en senyals químiques que poden enviar les cèl·lules a altres congèneres, altres membres de la seva espècie o altres microorganismes,
sí.
I com, perquè les senyals químiques, pues, tenen una persistència més gran que les senyals lluminoses. És a dir, una vegada que emets molècules químiques, pues, perduren en el microhàbitat d'aquestes cèl·lules durant un espai de temps més gran que les
senyals lluminoses,
que són, sí, molt més variables.
Està clar. Bé, Ido, aquí ho deixam, un món fascinant, el de les diatomees. No sé per què buscam extraterrestres. Joan Salvador Font Muñoz, físic de l'IMEDEA, moltes gràcies per ajudar-nos a entendre-ho millor i per atendre el Nautilus. Mil gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i...
Fins una altra.
Fins una altra.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
Polvo d'estrelles, som es polvo d'estrelles, déjalo fluir. Todo está en su sitio, todo está en su sitio.
Amb aquest polvo d'estrelles de Meclan us volem explicar una investigació que s'ha publicat a Science i que mos diu que la pols còsmica, la pols de les estrelles, mos pot ajudar a conèixer els canvis a la cobertura de gel marí a l'Àrtic els darrers 30.000 anys. Ja sabeu que el gel marí s'està fonent, cosa que provoca tota una sèrie de conseqüències per als ecosistemes marins que la veritat és que encara no coneixem del tot bé. I una bona manera de predir aquests impactes és observar els períodes més càlids del passat geològic, quan el gel marí es va fondre de manera natural, sense que hi intervingués un escalfament accelerat per a les activitats de l'ésser humà. És a dir, parlant de conèixer el passat per interpretar millor el present i el futur. Però hi ha un problema. Els mesuraments precisos del gel no varen començar fins a l'any 1979, quan es va iniciar el monitoreig mitjançant satèl·lits.
Idò, per crear registres del gel marí del passat, els investigadors van recórrer a una tècnica extraordinària, la pols estel·lar. I com es pot utilitzar la pols de les estrelles per conèixer millor el gel? Bé, primer hem de saber que hi ha una fina capa de pols espacials que es va dipositant constantment sobre la Terra. Una bona part s'enfonsa a l'oceà i queda atrapada als sediments, i els investigadors varen plantejar la hipòtesi que la cobertura de gel marí del passat es correlacionaria amb menys presència de pols estel·lar, ja que aquesta hauria estat dipositat sobre el gel en lloc d'enfonsar-se a l'oceà.
Així que varen analitzar nuclis de sediments de tres ubicacions en diferents graus de cobertura de gel, buscant la presència d'heli 3, que és un marcador clau, un isòtop clau, que es medeix per distingir sediments de la Terra de les partícules que arriben de l'espai. És a dir, si el fons marí analitzat té heli 3, indica que en el passat allò eren aigües obertes, i si no en té, és que la mà estava coberta per gel, així que la pols còsmica que es forma quan exploten estrelles o es fragmenten estels, estrelles, no podia arribar al fons de la mà. Per cert, no ho han dit, parlant d'una investigació feta per un equip de la Universitat de Washington.
L'equip va analitzar nuclis de sediments obtinguts a tres zones de l'Àrtic amb diferents nivells actuals de cobertura de gel. Un lloc és a prop del Pol Nord i roman congelat tot l'any. Un altre està ubicat a la vora estacional del gel i el tercer estava cobert permanentment el 1980 i ara registra períodes sense gel. Les mostres ens diuen que els períodes amb molt poca pols còsmica coincideixen amb èpoques de gel persistent, com el màxim glacial fa aproximadament 20.000 anys. Quan el planeta va començar a escalfar-se després d'aquest període, les partícules van tornar a aparèixer als sediments.
Bé, aquesta investigació sembla complexa, però només us han fet un resum i dona una nova forma de mesurar els canvis al gel. És, sens dubte, una forma imaginativa i original de fer-ho.
Todo está aquí. Polvo de estrellas. Somos polvo de estrellas.
Tres ràdios, coneixement.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometa amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
Que
guapo. No els van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Benvingudes i benvinguts. Què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. El Nautilus, amb Cristina Mandatur. Dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
La cimera de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic va finalitzar amb alguns acords sobre financiació i adaptació, però, i duint tota la setmana escoltant l'anàlisi del que ha passat, el document final ha evitat parlar de lo important. És a dir, no parla de l'eliminació dels combustibles fòssils, la principal causa del calentament global. Hauríem de dir que m'ho sembla increïble, però no. En tot cas, què hem de dir avui de la cimera, Dani?
Bé, portant dues setmanes molt pendents d'aquesta COP30 de Belém, sempre tenim esperança, ahir el Brasil es celebrava aquesta cimera, i al final ha estat una nova decepció, una nova ocasió perduda per redreçar el rumb del planeta. Europa es llepa les ferides amb un acord multilateral, que és el que presumeix, però la veritat és que els països productors de petroli han sabut seduir els països en desenvolupament, han fet pinya per fer desaparèixer, com deies, els combustibles fòssils de l'acord. Un autèntic passa enrere. Havia dit, no podem xerrar d'aquest grau i mig d'escalfament global que era el que marcava, l'esperança que marcava, l'objectiu que marcava l'acord de París. Per mi, cedir en aquest punt ja és perdre el multilateralisme perquè, des d'alguna manera, estem acceptant no tocar el petroli, el gas o el carbó. I per entendre'ns, és com posar-se d'acord dins de la comunitat de veïnats d'aquella sèrie que és Hay qui no hay quien viva.
Bé, jo no la veia mai, aquesta sèrie, però suposo que és una metàfora molt gràfica i en tens alguna més?
Sí, també en recordava la comunitat d'Àlex de l'Eglésia.
Que tampoc l'he vist.
Jo la vaig veure en el seu moment, però clar, hi ha una persona que mor en un edifici i tots els veïnats estan lluitant allà a veure per qui s'endú, em sembla que eren 300 milions, a veure qui se'ls feia seus.
Idò sí, ve ser una cosa així.
Pura poesia, vamos. Idò, a la COP30, el finançament climàtic o els mecanismes d'adaptació als fenòmens climàtics també estaven sobre la taula, eren dues qüestions importants també.
Sí.
El fet de qui tindrà majors quotes de contaminació o qui ha de pagar més per pal·liar els efectes és una mena de responsabilitat compartida però diferenciada, i llavors segons s'ha d'avaluar l'històric de contaminació, les possibilitats financeres de cada territori, una qüestió mica fàcil, no? I hi ha cert consens que s'ha de triplicar el finançament d'aquí a 2035 per pal·liar tots els efectes de la crisi climàtica, però no està tan clar en quina mesura, i llavors clar, arriba el moment en què s'ha de rescalar un la butxaca i és quan arriben les dificultats, no? A més, la transició ha de ser ètica,
sí.
Perquè, jo penso que ha de ser ètica, i això ho tenim tothom molt clar, però també ha de ser rendible, perquè si no sempre trobarà l'oposició de qui s'enriqueix amb els combustibles fòssils. I dit així sembla fàcil, però si fos així no estaríem com estem.
Ja, tampoc es pot aspirar a grans acords si falten, si no hi ha els actors de primera fila en aquestes converses.
Efectivament, van trobar a faltar els Estats Units, no van acudir, ningú dubtava que Trump no aniria a Belém, però tampoc n'hi va anar cap representant dels Estats Units. Una actriu principal, la Xina, sí que hi va participar, sí que va acudir, però no va mostrar tanta ambició com era d'esperar. Amb tot, hem de dir que el gegant asiàtic està a prop d'arribar al pic de les seves emissions de CO2 amb la seva nova economia verda.
Sí.
De fet, es calcula que podria arribar-hi enguany en aquest pic d'emissions de CO2 per a partir de l'any que ve, de 2026, començar a reduir-les, a minvar-les. Per ara, enguany, ha pujat un 0,4%, però amb el que queda d'any encara podia arribar a neutralitzar-ho. Llavors estarem una mica pendents de si ho aconsegueixen fer enguany o no. Però és un apunt positiu. En tot, no és una flor d'un dia. No s'ha decidit la Xina fa un parell de dies. Ha dit, ara començarem a reduir o arribar al pic i començarem a reduir. La Xina porta 4 dècades amb una política forta de reforestació i també té una forta aposta per les energies renovables en els darrers anys. Altres regions molt contaminadores, Estats Units, en canvi, creix prop d'un 2%, un 1,9% exactament, i Europa un 0,4%, diria similar a la Xina, però aquí a Europa preocupa que l'augment progressiu del consum de gas és molt significatiu i no hi ha aquestes polítiques potser d'una aposta tan clara i tan ferma com la xinesa.
Bé, les contradiccions de la Xina per jo sempre són un misteri i un dia en parlarem. I a Espanya?
Espanya fa 2 dècades que la quantitat de CO2 per unitat del PIB, del Producte Interior Brut, es va reduint, i vol dir que s'aconsegueix mantenir l'activitat econòmica o augmentar en cada vegada menys emissions de combustibles fòssils, encara que queda molta feina per fer, especialment en matèria de transport i d'ús de petroli.
I s'ha assolit algun avanç en algun terreny en aquesta COP?
En la COP sí que s'ha avançat en la lluita contra la desforestació, precisament, sí. Justament, a més, celebrant-se en l'Amazones era una qüestió que una mica que menys podíem esperar que això, no?
Clar, era un tema prioritari. Bé, això de la desforestació és important. Just aquesta setmana hem conegut un informe a Nacions Unides que diu que el ritme de desforestació al planeta s'està reduint, encara que no és prou. Tampoc es partirà que ho ets res, no?
No, no, ni molt menys. Si mirem dades actuals, ja no parlem de la COP, sinó de dades que estan sortint aquestes darreres setmanes, no podem vendre gaires bruts verds. Per exemple, les emissions globals de CO2 han fixat enguany un altre nou màxim històric que fa trontollar aquest marge que dèiem d'arribar a complir a l'objectiu de l'Acord de París. Les emissions fòssils han crescut enguany un 1,1%. O sigui, seguim cremant més petroli, més gas i més carbó, i les previsions són que abans de 2030, estem parlant de menys de 5 anys, s'esgotarà la possibilitat de mantenir un escalfament d'un grau i mig de mitjana.
I podem posar xifres?
Sí, efectivament. El que ens queden aquests 4 anys, diguéssim, de poder cremar per evitar arribar a aquest màxim de superar aquest grau i mig d'escalfament, són 170 gigatones de CO2. Són la quantitat de CO2 que encara es pot absorbir i que es calcula que en aquests 4 anys ja haurem arribat a esgotar. Per tant, no parlem d'increments de temperatures a un futur llunyà, no estem parlant del que passaran en 2, 3, 4 generacions,
sinó
són qüestions que veurem. Si les emissions actuals es mantenen, la probabilitat de superar aquest grau i mig amb tot el que suposa es podria donar la pròxima dècada. És una probabilitat, no és una qüestió segura, però és una probabilitat que podem veure en pocs anys.
Ja no és una possibilitat, sinó una probabilitat, que és el més. Alguna dada més que us vulguis donar?
Sí, hem de dir que enguany s'han alliberat 38.100 milions de tones de CO2. Això és segons l'estudi del Global Carbon Budget d'enguany.
Sí.
És un estudi que fa 20 anys que es va fent i que, a més, de quantificar les emissions, adverteix que els dipòsits de carboni s'estan esgotant. I és que la capacitat del planeta per absorbir CO2 no és sempre la mateixa. Es va modificant i depèn molt també del que vagi rebent. Llavors, aquests dipòsits absorbeixen aproximadament la meitat del CO2 que s'emet, però ara són menys eficients per les onades de calor, per la sequera i per l'escalfament dels oceans. És una cosa que es retroalimenta. I hem de dir que, clar, la meitat que no es pot absorbir és la que roman a l'atmosfera i és la que acaba afectant el clima.
Ah, s'aporten algunes dades més?
Sí, l'informe revela que l'escalfament global ha reduït l'eficiència d'aquests dipòsits de carboni terrestres en un 25% als terrestres i en un 7% al dels oceans, en comparació amb les condicions preindustrials. Com més calent està el planeta, menys CO2 pot absorbir els oceans i els boscos i, per tant, més CO2 queda a l'atmosfera.
Bé, idò, quin panorama, no?
Sí, un panorama una mica desolador i per això hem d'estar pendents, hauríem d'esperar molt més d'aquestes cimeres.
Està clar. Idò, amb això acabant, gràcies, Dani. Avui, per acabar, ja que hem parlat molt de microorganismes, volíem posar una cançó referida a les petites coses. I finalment ha estat un oient, amiga per cert del nostre tècnic de so, en Felipe, sa que mos ha oferit sa idea. És una cançó que mos ve a dir que nosaltres també podem ser petits. És When I'm Small, de Fantogram. En aquest programa fins i tot descobrim música. I doncs, en Fantogram, mos acomiadam i tornarem la setmana que ve. En Felipe Ruiz, a la sala de màquines, al control tècnic, i en Dani Manau, en jo, al pont de comandament. Molt bona nit, portaus bé i cuidau el planeta.